I ara el torn de Compromís per Vila-real està el seu regidor Santi Cortells, ell és portaveu adjunt i van a presentar una moció, és així, no, regidor?
Sí, ja comencem el curs d'esta legislatura i per descomptat nosaltres ja sabeu que som molt actius en mocions de caire local, perquè esta té caire local, i comencem en una moció que és d'actualitat, per desgràcia, recentment. Com són, doncs, les sectes, no? Que és el nom perquè ens entenguen, que el diccionari dona un fenomen social que a Castelló, doncs, en l'últim any, diria, no? Perquè sí, ha hagut dos casos que han estat un gran escàndol per a la societat de les nostres comarques, com és el de la Pobla Tornesa i el de Vistabella. El de la Pobla Tornesa molt més recent, i el de Vistabella, que a més l'alcalde resulta que és de Compromís, que és Jordi Alcón, i que les dues tenien a veure amb una sèrie d'actes delictius, com aberracions sexuals, abús,
consum de drogues, blanqueig de capital,
efectivament, tota una sèrie de delictes que s'han atribuït a aquestes sectes i que per tant posen en el debat de la societat de Castelló i de Vila-real, per descomptat, quina regulació n'hi ha d'este fenomen, no? Per això nosaltres pensem que és ara un bon moment, ara que està en el debat de la nostra societat, per presentar una moció que arribi a més altes instàncies, al Congrés o al Senat, i perquè es regule, no, este fenomen, i que es doni instruments a les autoritats, sobretot a les autoritats policials, per poder actuar i per poder fins i tot previndre estos, i després una altra cosa també, per poder persuadir als líders sectaris que totes les malifetes que facen no quedaran impunes. Jo crec que com a societat estic segur que la major part dels partits tenen el mateix objectiu. Una altra cosa és com es materialitza, però nosaltres volem que es porti al debat polític per a poder-ho regular.
Sobretot perquè el que farà serà parar-los un poc els peus, perquè bueno, jo he tingut la sort de poder entrevistar al veí. Allò són parcel·les de 4.000 metres quadrats, i el veí justet del seu costat farà aproximadament, estem parlant de la de la Pobla Tornesa, farà aproximadament un any que compren esta parcel·la. I ja quan arriben els diuen, pues bueno, que se dediquen a fer psicoteràpies, que si senten alguna volta, pues algun crit o alguna música més alta de lo normal, pues bueno, que és que porten grups i fan teràpies els caps de setmana. És a dir, ja adverteixen i s'hi busquen unes distàncies i puestos aïllats per a poder portar a cap aquest tipus de pràctiques, que per lo vist el seu modus operandi. Però si se legisla, si se regula, farà que no es tinguin o que no vagin a altres puestos quan en algú detecten que això que estan fent no és una pràctica massa... No, no és una pràctica massa bona, no és una pràctica roïn, a més no poder. Per què? Perquè aquesta de la Pobla Tornesa porta 15 anys en actiu,
sí,
alma mia, i s'ha desplaçat. És dir, i així ve fa un any, però és que ella venia del nord. I clar, com que en el nord al millor detecten algo, se traslladen i es comencen en un altre lloc. I així anaven fent-lo, per lo tant, bueno, és el moment de que almenys se senten vigilats.
Hi ha grans debats en este aspecte. Grans debats com, a veure, hi ha gent que diu que realment sí que hi ha una certa regulació, no? Però la regulació, normalment les condemnes van al voltant del que està tipificat com a associació il·lícita. Claro. Què és el que no està regulat? El que no està regulat és la persuasió coercitiva, és a dir, quins mitjans pots utilitzar per a sotmetre mentalment a una persona adulta, però és molt més greu quan és menor, perquè ahí la legislació sí que, pel que he pogut esbrinar, sí que dona alguns recursos més pel fet de ser menors, però en els adults, emparant-se en allò de la lliure voluntat, doncs es fan autèntiques barbaritats. He vist que, per exemple...
En este cas, perdona, Santi, buscaven víctimes majors de 20 anys.
Uh-huh. O sigui, clar, tenien... ja saben el que fan, perquè ja saben el que fan, perquè estic dient, perquè en els menors és molt més difícil, molt més complicat, i la condemna, evidentment, és molt més gran, perquè estàs parlant d'una criatura, de la que estàs abusant. El Parlament francès ja el 2001 fa una llei, que s'anomena la llei Picard, que tipifica com a tal el delicte de manipulació mental. És a dir, és un delicte, la manipulació mental, en el Codi Penal francès. En el nostre, doncs, no és un delicte com a tal. Vull dir, normalment, els advocats, pel que veig, se centren en l'associació il·lícita i altres coses així. Hi ha hagut figures polítiques, una de les quals no he trobat el llibre abans de vindre a l'entrevista, com és Pilar Salarrullana, que va ser diputada molts anys, va ser regidora en La Rioja, també, en la ciutat de La Rioja, i és una persona que, pel que sé, va arribar a dur escolta. Ho dic perquè qui vulgui investigar un poc sobre Pilar Salarrullana, és una política que ha lluitat molt, però que al final es veu que es va cansar desesperada perquè com que no li feien cas, com que no regulava bé, però jo crec que ara la societat ha canviat i n'hi ha molta més sensibilitat. En la moció també ho comentem, és evident que la Constitució, l'article 16, parla de les llibertats fonamentals en l'aspecte religiós. I, evidentment, cadascú, perquè és una cosa pròpia de l'ésser humà, no?, pot tindre, tot el dret a tindre, la seva religió, confessió, siga majoritària, minoritària, i això està garantit en l'Estat espanyol. I precisament per aquest dret constitucional pense que moltes vegades s'ha tingut por en legislar el que representa la persuasió coercitiva i els abusos que se'n deriven d'això. Però jo crec que fem un favor fins i tot a les confessions majoritàries o minoritàries que són una religió tradicional que fa les coses de manera normal, no? I que, per tant, jo crec que seran els primers interessats en que això doncs es regule, no? Vaig a posar un exemple. Quan qualsevol confessió podem donar una almoina, no? I no crec per a res que això siga delictiu. Però les sectes no, el que te demanen no és almoina. Directament és que els dones absolutament tots els béns, moltes vegades, i
en
a més...
En aquest cas, per puntualitzar, alma mia, el que demanava com a fidelitat eren 10.000 euros. 10.000 això era euros. Per a demostrar que te fiaves d'ells.
Efectivament, però com es demanen aquests 10.000 euros? Ahí jo crec que és on, no sé si a través d'informes psicològics o el que siga, s'ha d'entrar, no? En la persuasió coercitiva fins a on arriba si tu realment estàs donant els 10.000 euros perquè estàs convençut i eres membre d'una confessió X o els estàs donant perquè t'estan utilitzant i estan sotmetent-te psicològicament per a que el líder de la secta s'enriquisca o el que siga. El diccionari de l'Acadèmia el que diu d'una secta és que és comunitat tancada que promou o aparenta promoure, molt bona definició, finalitats de caràcter espiritual en les que els mestres exercissen un poder absolut sobre els adeptes. Un poder absolut significa que tu no tens capacitat crítica, és a dir, que tu estàs en sotmetiment absolut. I en una confessió tradicional, jo he estat durant anys, doncs sí que n'hi ha capacitat crítica, pot no semblar-te bé una cosa X, o pots puntualitzar, o pot haver matisos, moltíssimes coses que hi ha en una religió sana, no? Però en una secta d'aquest tipus doncs no n'hi ha matisos, l'únic que n'hi ha és sometiment.
El sometiment el aconseguien en alma mia fent que el cercle fora molt tacat entre ells i si no donaven dipòsit de venir-se a confiança els feien sentir com a que no s'havien quedat sols, és dir, no tenien més gent. Tu eres religiosa o religiós i tu vas i tu pues, pots anar en aquesta religió i quan tenies estàs la teva família, els teus amics i demés i tu decidisses si vols anar o no. En aquest cas, el que feien era aïllar-los i si no donaven aquesta quantitat els deixaven sense amics, sense gent de confiança i sense la seva família.
I a més és que, clar, deixar-los sense el seu entorn social Doncs és una tècnica fonamental de la persuasió coercitiva, no? És a dir, o estàs amb nosaltres o et desprendrem, estàs a soles en el món, no? Un altre tema és el de la, el que s'anomena la despatrimonialització, uh-huh. És a dir, llevar-te part o tots els teus béns per a que se'ls quede el líder de la secta, que és el que els administra, i també, evidentment, associats a... Les persones som empàtiques per naturalesa. Aleshores, i s'ha amenaça de, diguem-ne, d'aïllar-te de la societat, del teu entorn, fins i tot de la teva família, perquè sé que hi ha sectes que el que promouen és que, com que sol estar tota la família a dins, doncs que no es parle amb els familiars, sigui un fill, una mare, o sigui, autèntiques barbaritats, no? Uh-huh. I això ha d'estar regulat i no, com a societat no podem permetre que es produïsca, no? Algun dels acords doncs, que nosaltres hem presentat en esta moció és sobretot que s'amplien les ferramentes legals contra la persuasió coercitiva en som, no, i contra els abusos psicològics sobre la integritat de les persones que això comporta. El Codi Penal demanem que tinga una regulació específica que dissuadisca estos grups d'aquestes accions. És evident que quan és associació il·lícita, per exemple, com el que passava en alguns grups extremistes de l'islamisme que acabaven exercint el terrorisme, clar, quan estaven ja o acumulant armes o plantejant un, com es diu, un atemptat terrorista, doncs evidentment la Guàrdia Civil o, doncs, podia actuar per aquest simple fet, però no per el d'associació il·lícita, no per el de captar gent manipulant la seva voluntat. Això és el que jo crec que no està suficientment regulat i que caldria.
La secta Alma Mia, ells estan lliures, se n'han anat de la Pobla Tornesa, s'han tornat, no sé on estaran, però no estan, ni els han, estan empresonats, ni res de res, perquè no se contempla com un delit. Mm-hmm. Per tant, ells estan lliures i suposa que estaran buscant un altre lloc on poder tornar a posar tot això en marxa.
Clar, i una altra cosa també és, a tu t'han sotmès en una secta, t'han llevat tots els teus béns, i tampoc està regulat que te'ls puguen tornar, no? És a dir, pensem que també s'hauria de regular l'extinció de domini a favor de les persones afectades per aquesta extracció de béns. És a dir, que si a tu te han, una secta determinada te ha furtat tot allò que tens sotmetent-te a una persuasió coercitiva, que es regule com es retornaria això als seus legítims propietaris. Perquè són legítims propietaris, perquè no els ha donat una cosa perquè els ha donat la gana o perquè els ho han venut, com fem en la societat normalment. Com li pots donar a un fill, que li pots donar doncs part dels teus béns perquè vols, no es tracta d'això. Per tant, jo crec que això tampoc està regulat i també estaria molt bé que es regulara. També les autoritats policials, perquè en el cas, crec que era de Vistabella, no? L'alcalde, doncs, per exemple, deia jo és que no sabia res.
I el de la Pobla Tornesa tampoc.
El de la Pobla Tornesa tampoc. I estava passant a pocs metres o quilòmetres de sa casa. Com que no tenim policia autonòmica, crec que seria fonamental que la policia més pròxima tinguera, no sé exactament quines, això s'hauria de regular bé, però que tinguera algunes competències per a poder investigar, per a poder entrar, arribar, tindre ferramentes per a poder actuar en la seva localitat.
Clar, però això és el que els veïns, per exemple, a voltes parlem, no? Els veïns i dient, doncs vaig demà a casa, i això què serà? És dir, com algú pot muntar-se un xiringuito d'aquestes característiques i que no sàpia ningú què és i a què se dediquen. Mm-hmm. És dir, quan algú dona de alta algo o quan algú, un negoci, una empresa, li veuen l'objecte social, no?
Efectivament, perquè jo crec que molts d'aquests grups actuen a l'empara d'una cosa que feliçment està protegida en la nostra Constitució, com és la llibertat religiosa. Però a l'empara de drets fonamentals no podem tapar o impedir altres drets fonamentals.
Més que res,
perquè,
permitir.
La integritat física i moral. La integritat física i moral i sexual d'una persona.
Clar.
Això no, no es pot violar a l'empara de la llibertat religiosa, uh-huh. perquè és totalment contradictori. Uh-huh. Però ara mateix està passant, i està passant, pense que és perquè no, les autoritats, l'Estat, no té ferramentes suficients o no ha avançat en la seva sensibilitat suficientment per a que les autoritats policials o els psicòlegs o, en aquest cas, en la salut mental, puguen intervindre sobre aquests grups que és evident que estan abusant. Estan abusant d'una cosa que en origen és molt bonica, està molt bé, que és tindre aquest dret que no tots els països tenen, per desgràcia, de llibertat religiosa, per a mi s'excusa fer altres coses que no són correctes i que no són tan boniques.
En la moció que presenteu des de Compromís, hi ha alguna petició que puga regular el fet de que se puga anar a demanar informes sobre el que allí dins se va a fer o a què se va a dedicar aquesta associació?
Sí, especialment perquè pensem, i per això en un dels acords ho demanem, que els ajuntaments no tenen competències suficients, no s'han regulat per a poder demanar aquests informes o arribar. És una cosa delicada, pel que he dit, perquè es barregen temes, com el de la llibertat religiosa que he dit, però que pense que, ja que n'hi ha altres països, com el que acabo de citar al principi, l'Estat francès, que no és sospitós de ser un país endarrerit per a res, no? I molts altres, Alemanya també té les seues regulacions, de no fa molt, és una cosa relativament recent, els Estats Units, bé, Bèlgica, per exemple, també té una regulació específica des del 2011, quan modifica el seu codi penal en l'article 442 per a regular l'abús d'una posició de feblesa de les persones com a un delicte com a tal, no? Aleshores, el que demanem és això, que es donen aquests instruments legals i també de capacitat de poder arribar, de poder esbrinar, de poder preguntar, investigar. Jo crec que l'exemple que has posat fa un moment és molt, molt correcte, no? A veure, una botiga que obri a la ciutat informa l'Ajuntament,
claro,
no?
Claro.
Aleshores, aquest tipus de grups també haurien de tindre doncs una regulació.
Sobretot perquè els veïns o veïnes que els toca també recelen i se senten insegurs perquè no saben ben bé què és el que n'hi ha a prop. I aquestes comencen d'aquesta manera i acaben, pues, conforme he dit, en parcel·les de 4.000 metres, es comencen a aïllar-se i si d'alguna manera se detecta el foco, possiblement no estarien 15 anys com està d'alma mia, que està 15 anys rodant, que sapien per tota Espanya.
Però vigilem, perquè aquestes sectes que han eixit així a Castelló últimament són molt destacables, molt característiques, perquè es tanquen en un espai físic apartat, no, apartat físicament de la resta de la societat. Però com Pilar Salarruyana deia molt clarament, n'hi ha alguns d'aquests grups que estan entre nosaltres, que estan en la nostra ciutat, al costat de casa també, i que actuen i utilitzen aquestes tècniques de persuasió coercitiva impunement i que a més tenen molt de poder i que per això jo crec que fins i tot les autoritats en molts casos tenen una certa por de perseguir-los perquè a la mínima doncs, et denuncien. Pilar Salarruyana explicava molts casos d'estos, de sectes que li havien denunciat i ella, a més en la seva biografia, si la podeu seguir d'esta política, és molt curiosa perquè ella abandona la lluita contra les sectes precisament perquè ja n'hi havia un moment que li estava costant el seu patrimoni. Perquè en aquesta persecució, perquè tenen poder, tenen diners legal que Pilar havia patit, doncs arribava un moment que li estava costant diners a ella personalment.
Ha escrit llibres com Les sectes, Les sectes satàniques, En el nombre de la Rioja i molts més, és a dir, que està ara una dona documentada.
Sí.
I, a més, en el cas de la secta Alma Mia, és que ho tinc molt fresquet, hi ha una cúpula de 15 persones que se dediquen a otear, és a dir, ells que ocorri, se muntarien com delegacions
sí.
en poblacions per anar atraent-los cap a aquests llocs aïllats.
Ara, recentment hi ha un altre fenomen, que és el de les sectes aquestes noves de, com si diguérem, si vens així te faràs ric o guanyaràs molts diners. Hi ha un youtuber que se diu Tamayo, que parla de diverses d'aquestes sectes, no? Que són les noves sectes, els nous fenòmens sectaris, que consisteixen sobretot en, en els jovens, que es diuen en poca formació. Formar-se i educar-se és un avorriment, però tu vine així que invertiràs en criptomonedes i te faràs ric.
La criptomoneda ha sigut una fenomen... secta brutal, brutal.
És un fenomen sectari que, a més, és que pren
força,
molta força i moltíssims noms. Vull dir, i, per descompte, i a més, en enganys d'estos piramidals,
clar,
que si en un curs has de pagar-lo i després has de captar a 3 o 4 més per a que entren i així pagaràs tu el curs, i clar, arriba un moment que esta gent... per un curs que no té absolutament cap contingut, s'ha deixat tot el patrimoni.
Santi, imagine que la presentarau el pròxim ple, no? La presentaran?
Sí, en el pròxim ple ordinari doncs presentarem esta moció per al seu debat i per a que els altres grups també puguen fer les seues aportacions i també una miqueta perquè Vila-real, la ciutat, es consciencie que això és una realitat i que és una realitat que ens pot passar als nostres fills, als nostres veïns i a nosaltres també.
Mateixa, claro.
Perquè les persones de vegades, per circumstàncies, estem en una situació de vulnerabilitat personal perquè ens ha passat alguna cosa dolorosa en la nostra vida, pues, que algú ha faltat o que et trobes desorientat. I el que en salut mental doncs, pot ser, ens ajudarien fàcilment. De vegades, aquestes sectes t'ho posen fàcil, t'enganyen, te troben en un moment vulnerable i tu acabes caent. Qualsevol de nosaltres pot caure
pues,
una cosa d'aquestes.
Santi Cortells, portaveu adjunt de Compromís per Vila-real, moltes gràcies per haver-nos explicat. I bueno, imagine que eixirà endavant la moció.
Gràcies a vosaltres.